dia, com cada dia. Abans, però, volem saludar un momentiu, volem xerrar una estoniva amb la Carla Vall i Duran. Ella és una advocada penalista especialitzada en drets humans i en l'abordatge i prevenció de violències masclistes. És membre de Dones Juristes i un rostre conegut gràcies a les seves intervencions en diversos mitjans de comunicació i també la seva defensa d'alguns casos més o menys mediàtics, sobretot relacionats amb els drets de les dones i les violències contra les dones. Ha publicat diversos llibres, com per exemple Trenqueu en cas d'emergència, manual per a les víctimes i supervivents de violència masclistes, o A la foguera, aquest 2024, amb ara llibres d'un assaig punyent sobre la cacera de bruixes, en aquest cas al nostre territori. Però avui volem xerrar d'un llibre que és el No mentiràs, eh? Aquesta estem fent, doncs, aquesta nedada, aquesta immersió en aquesta sèrie de 10 manaments. Recordem els 10 manaments que formen part una miqueta de la nostra cultura, imaginari col·lectiu, i que ara, doncs, des de l'editorial Fragment el que fan és revisar-los des de la perspectiva dels temps actuals. I la Carla Vall s'ha ocupat del 8è manament, aquest No mentiràs. Molt bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí a la gent de Formentera i a Eivissa. Escolta una cosa, tu a la introducció dius que, malgrat el teu ateisme practicant, sempre has estat molt donat als manaments vitals i, per a mi, prescripcions com fer el bé han estat sempre una preocupació central. Escolta, no t'has llegit mai la Bíblia?
Mira, sí que me l'he llegit perquè jo anava a un col·legi de capellans i precisament no sé ells que m'han fet atea.
Escolta, tu anaves, dius, perdona, on?
A un col·legi de capellans.
Ah, sí?
I vaig llegir la Bíblia i van ser ells mateixos qui ens van fer ateus, no a mi, a tota la classe, jo crec.
I ara com t'expressa aquesta tornada a un text canònic com aquest i la proposta de Fragmenta?
Doncs mira, la veritat és que ha estat un regal perquè jo crec que al final, més enllà de les creences, jo penso que hi ha uns principis ètics per tothom i ha estat un regal que m'ha fet l'Anna Ponsoda, no? Li estic molt agraïda per poder repensar què significa la veritat i què significa la mentida en la societat actual i sobretot en relació a les violències, no? Perquè penso que en moltes ocasions la gent es molesta buscant els matisos de la veritat que està present i que s'expressa, però que, en canvi, no està gens molesta o se sent encara més còmode que mai en els casos en què la veritat està absent, precisament doncs, perquè les víctimes no parlen, no? I parlo tant de les dones com de la infància, no? He volgut reflexionar sobre què és el que passa en el si de la família quan els infants decideixen explicar la violència que han patit a mans dels adults de la família.
Amb aquesta, diríem, amb aquesta explicació que fas, pren més sentit aquesta afirmació que fas a moda pràcticament com de sentència, que és la veritat no és res sense la confiança. Què vols dir amb això?
Doncs mira, perquè jo penso que necessitem que les coses que ens expliquin les tinguem per certes, no? Això significa que podem deixar un espai per poder confiar i creure en els missatges que tenen les víctimes a dir-nos, perquè si nosaltres desconfiem de manera completa d'allò que ens puguin dir, doncs mai podrem arribar a acollir la veritat perquè intentarem que aquesta veritat sigui soterrada, que és una mica l'estratègia social que jo crec que hem tingut per poder sostenir doncs, tots aquests casos de violències de gènere i de violències contra la infància.
Molt bé. Però divideixes el llibre en 4 capítols que apareixen, doncs, d'alguna manera, doncs, l'esquelet o l'ossada de tota una teoria holística sobre el fet de la veritat i la mentida en la violència contra les dones. I cada un dels capítols agafa el següent nom, o la veritat present activa, la veritat absent omissiva, la mentida present activa i la mentida absent omissiva. Ens pots explicar les diferències de cada un? Perquè, expliques, perquè clar, aquests matisos acaben sent crucials en l'evolució de la teva teoria.
Sí, mira, jo volia com desgranar aquesta veritat en totes les maneres que se m'han acudit que era possible o de les maneres que més fàcilment se'n representa. D'alguna manera jo volia lligar a la meva experiència professional com a advocada que es dedica a acusar en casos de violència amb allò que la societat espera de les víctimes. Llavors, precisament aquesta primera part de la veritat present està referida doncs, a saber escoltar, poder escoltar tot això que ens diuen les nenes, que ens diuen les dones en relació a la violència doncs, de més proximitat i com de difícil és fer que aquesta veritat sigui present, més quan durant totes les generacions anteriors doncs, hi ha hagut un mantra no, de no pots tirar pedres contra la teva teulada, els arbres de renta a casa no, i aquestes qüestions. I jo penso que doncs, des del mito cap aquí hi ha hagut una impugnació total per les generacions més joves i ja s'ha de parlar, no? Hem de portar a la llum pública totes aquestes qüestions. I això em portava inevitablement a la veritat absent. Totes aquestes persones que no han pogut estar en un moment social en què poden parlar i poden expressar les violències que han patit. I per això tenim tantes persones grans, no? Ho veiem també en els casos de pederàstia en el si de les institucions de l'Església, no? Ara que per si poden parlar, doncs, aquesta veritat que era absent, ara pot estar present. I parlo també dels casos de difamació contra les víctimes, no? La mentida present i la necessitat de destruir-les públicament quan ja han narrat el que els han fet, no? Tot allò que han patit. I llavors també doncs, parlo d'aquestes mentides absents, d'aquestes mentides piadoses, no? Que moltes vegades també deixen encobrir tots aquests casos perquè pensen que hi ha la possibilitat de mantenir-se neutral en la violència.
I no podem, o sigui, la indiferència no és una opció, no?
No, perquè a més jo penso que socialment es creu molt que si un infant de la família patís violència sexual per part d'un altre familiar se li donaria suport i moltes vegades la realitat que ens trobem és que les famílies rebutgen a la víctima no? Sota el pretext de és que estàs fent patir doncs, a la iaia o estàs fent patir als avis o estàs tancant la família, no? Carregant-los amb la culpa fins i tot de quines seran les conseqüències pel seu agressor i aquesta manera de protegir-les no? Al final que les deixen soles.
Molt bé, sempre, o sigui, sempre és una d'aquestes quatre definicions, o sigui, són absolutament imprescindibles l'una amb l'altra perquè es doni aquest cercle viciós de no justícia i de perpetuació doncs, d'aquests contextos de violència.
Sí, i perquè d'alguna manera jo volia també portar la llum, no portar la veritat, la idea de hem de poder fer net perquè les famílies han de ser un espai segur i han de ser un espai on la violència quedi fora. I d'aquesta manera penso que és necessari parlar-ne. I per això també he aprofitat i he parlat tant d'anècdotes i com records des de la professió, però també com vivències personals, perquè sent honesta a mi mateixa, tenint les dades de violència sobre la taula, doncs això ens queda molt a prop. I volia parlar doncs, també de la idea de que no hi ha dicotomia. No? Quan parlem d'això, no és que hi hagi la societat i una professional que se la mira, sinó una professional que està dins d'aquesta societat i que, per tant, he de ser crítica i autocrítica.
Per cert, escolta, aquest cap de setmana va haver-hi certa polèmica a les xarxes. No sé si estàs molt a les xarxes. Estàs? Quines xarxes tens, Carla?
Sí, una mica sí. Jo em moc bastant a Twitter i
ah, sí? Ui, a Twitter. Jo, mira, jo seria absent passiu. Twitter, fent servir les teves categories que me l'acabo d'inventar ara, sent passiu. No, però hi ha hagut certa, petita polèmica, perquè l'escriptora Marina, en certes visions doncs, de caràcter feminista i tal, deia que llibres com, no citava directament, però llibres com o aquesta col·lecció, aquesta sèrie, doncs els 10 manaments, li pareix conservador. Tu t'hi has vingut, sent feminista com és, t'hi has vingut a col·laborar-hi. Què n'opines?
Sí, no sé, més és curiós perquè vam presentar precisament el llibre a la llibreria on treballa, vull dir que no sé si és una molèstia expressa o què, però en tot cas és que no hi veig contradicció perquè és que, de fet, no faig ni una sola referència a la Bíblia, he tingut llibertat total a l'hora de crear aquesta obra, i precisament la crítica que jo feia, no?, en resposta, és que on m'he trobat més encursatada i més impossibilitat de denunciar les violències han sigut precisament en aquests guetos de la pseudoesquerra, on sembla que estan molers a parlar de les violències que ocorren allà dins i que s'han de traduir en el silenci de les víctimes en la impossibilitat de parlar-ne d'una manera transparent i honesta.
Molt bé, escolta, quan ara en el quart capítol que parles de la mentida absent omissiva, doncs et detens una miqueta al cas doncs de Harvey Weinstein. No sé si has vist la pel·lícula dedicada a aquest cas, ara no recordo com es diu, ara te la buscaré, però és un
Descubierto, crec, no?
El Descubierto, correcte, que és un cas evident on hi ha tot un equip, com això de que feu servir, no?, aquest concepte de poder, no?, que sempre s'esmenta, no?, i aquí es veu molt clar. Perquè com hi ha tot un equip jurídic de comunicació, etcètera, doncs que intenta d'alguna manera desqualificar les víctimes, no?
Absolutament. De fet, la feina que fan les dues periodistes que encapçalen doncs, aquesta investigació és immens, no? Per sort, a casa nostra també tenim equips en diversos diaris, no? Com el diari Ara, el País, no? Que estan intentant portar a la llum pública doncs, aquests casos d'agressors sexuals serials, no? Que significa que hi han agredit múltiples víctimes amb tota la impunitat durant temps, i jo penso que és supervaluós que a dia d'avui puguem parlar d'això i que les víctimes ja no sentin que s'han d'emportar això com un secret a la tomba perquè les perjudicarà més a elles que els seus agressors, no? I en aquest sentit jo també convidava la idea de les víctimes tenen molta por a parlar fins que aquesta por a que elles parlin la tenen els agressors i senten que poden sortir malparats. I jo penso que això és la primera vegada a la història que passa, no?, en realitat, perquè fins ara aquest estigma social recaia en les víctimes i ara comença a caure en els agressors, no? Comencem a entendre que les víctimes no són culpables de la violència que han patit i que això no les agrada, que agrada a les persones que ho fan.
I Carla, per acabar, escolta, i tornant doncs, al manament de Moisès, no mentiràs, la veritat absent omissiva, el que dediques al segon capítol, o sigui, callar-te una veritat és equival a mentir?
Moltes vegades, sí. De fet, hi hauria Joan Fuster, no?, que sovint mentir, sovint callar és mentir, no? Perquè si tinguéssim tota la informació relativa a aquestes violències, no?, en la societat que ens envolta, segurament també prendríem decisions diferents de com ens relacionem amb ells, de com ens relacionem amb elles, no?, de què fem amb les criatures, com les protegim. Plantar-nos la informació tan terrible com els abusos sexuals en la infància, no? I penso que, clar, moltes vegades no ho sabem i que, per tant, actuem d'una manera molt diferent a la que faríem si nosaltres tinguéssim coneixement de tot això.
Gràcies, Carla Vall, i durant aquest No mentiràs, fragment editorial. Molt bon dia.
Moltes gràcies. Molt bon dia.
Vinga, a les 11:04, a les 6:04.